El matí de Catalunya Ràdio. Amb Laura Rosell.
La notícia se sabia ahir al vespre, la mort de Tina Turner als 83 anys, i avui des de primera hora que n'estem parlant, que estem repassant la seva extensa discografia, la seva biografia, també la seva vida, i ara en volem parlar precisament amb la persona, amb el promotor del primer concert que va fer la Tina Turner a Barcelona. Va ser l'any 1979, curiosament, un 24 de maig, també, per tant, justament ahir va fer 44 anys d'aquest concert al Palau d'Esports, a Montjuïc, i va ser ni més ni menys que en Gai Mercader qui la va portar. Gai, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura, molt bon dia, Patrícia.
Bon dia, la Patrícia Centeno també la tenim aquí a punt de parlar de la Tina Turner. Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Quin record tens d'aquell concert? Ha plogut molt, ja ho sé, 44 anys, però com el recordes?
Bueno, han plogut sobretot que n'he fet més de 3.500 des d'aleshores.
Imagina't.
3.500. Sí, jo crec que he finançat uns 3.500 concerts, començant pel primer on van ficar 700 persones del Coldplay. Vull dir que de 700 persones de Coldplay, 200.000 d'aquests dies.
No bogeria.
Mucho camino. Però, bueno, tornant a la Tina... Bueno, a veure, jo vaig dur la Tina perquè jo sóc molt fan del soul, del funk, del blues i tot això. I aleshores la Tina, en aquella època, encara era negra, com sol dir jo. Passa que tota la música de color no ha tingut mai massa èxit a Espanya. Excepte l'Stevie i el Michael Jackson, que també el vaig dir jo, pues no, Stevie, vull dir Stevie Wonder. I no ha tingut mai massa èxit. I llavors la Tina no va ser excepció, en el sentit de que de 7.500 que cabien al Palau de Sant Lluís, de Montjuïc, pues van anar unes 5.000 persones. Ara, era una revista de Rhythm and Blues, un Rhythm and Blues Review, i la diferència entre la Tina d'aquell moment i la Tina de després, que el mateix any, de fet, al final d'aquest any, la va fitxar Roger Davis, que va ser el mànager que la va transformar, amb el sentit de que la Tina el que era intèrprete de cançons que no estaven escrites per ella, excepte les famosíssimes River Deep Mountain High, que, bueno, que era el Marvin Gaye, que li va sortir molt ben bé, i el Nightbus City Limits, i dos o tres més, però no... Interpretava que anava agafant cançons. De fet, va començar amb una de l'Elton, que era The Beach Is Back, cantava el Honky Tonk Woman dels Stones, cantava un clàssic del blues, que és el Rhythm and Blues, que és Shake It Till Feather, cantava Hot Legs del Rod Stewart. Vull dir que després el canvi va ser, pues, precisament de que li van buscar compositors que composessin específicament per ella. I aquí va ser el gran boom de la Tina. Perquè en aquell moment cantava inclús a Sir Quinders Who, que vindran aviat, i de tot. Però era una bèstia.
Ja. I a la distància curta com era? Perquè tu crec que vas poder anar a sopar amb ella fins i tot. Com era el tracte?
Bueno, és que en aquella època podies cruzar la Rambla amb l'Springsteen, amb l'Elton. Aquella època els músics, i per això tinc molta amistat amb molts, els músics eren músics, no eren llegendes. Yeah. Amb la qual cosa podies anar per carrer tranquil·lament. Sí, vam estar sopant en un restaurant de... Ara no sé com es diu, perquè es van canviar els noms dels llocs abans de General Godet, però a sota el Tudor Park. Hi havia un restaurant i vam anar a sopar, i a distància curta una dona divertida, molt simpàtica. Era budista en aquell moment, vull dir que estava en un estat molt, molt calma, i jo ho vaig passar molt bé. Va ser un sopar encantador, aquests que duren 2 hores, i vas parlant de tot, menys de l'artista, perquè els artistes no els dirà que parlis d'ells. Ja. Cosa que és lògica, són artistes sobre l'escenari, i fora són persones com nosaltres.
Ja. Fins on arriba la seva influència, Gai? Perquè hem vist que Mick Jagger ha reconegut que per ell va ser una gran inspiració, Beyoncé també n'ha parlat. Fins on arriba aquesta ombra, aquesta influència de la Tina Turner?
Home, el Mick, sí, la Tina va ser una gran influència perquè la Tina es movia molt bé, però també el paga del moviment de tots en aquest aspecte no és la Tina, sinó que és el James Brown. Inclús hi ha un vídeo del James Brown del Tammy Show on es veu passos que després va copiar el moonwalk del Michael Jackson i el feia el James Brown als anys 60. Però és cert que el Mick, que és una esponja, com que els va tenir a teloners a l'Aica, els Stones sempre han tingut teloners negres, de sempre, fins al Prince han tingut. I és evident que convida tota una gira l'any 69 amb l'Aica i la Tina, doncs d'algú t'empapes i tothom ho sap, és a dir, quan balla un negre, quan balla un blanc, no hi ha color. I aquesta influència sí que la va tenir. Però en general jo crec que el que va fer és que va les altres intèrpretes de color, per dir-ho, que és políticament correcte, cosa que no m'agrada gens, van prendre nota de que es podia traspassar la frontera, perquè estava molt tancada, la música de color, diguem, no passava fins a la gent blanca. Yeah. I la Tina, en aquest aspecte, pues, es va demostrar que ho podia fer, es podia fer si se posaven compositors adequats, una escenografia adequada, si es feia un tractament diferent com a presentació en públic i discogràficament. Aquest crec que és la gran cosa que va portar la Tina.
Que no és poca cosa.
Pues el mèrit del Roger Davis.
Ah, sí?
Sí, és el mànager. El mànager, sí, perquè ell anava una mica despistada. A veure, sortir de la relació tòxica amb l'Aic. Que era molt bo, per ser de l'Aic, una relació molt tòxica. Ella anava una mica despistada i no sabia ben bé on... L'únic que sabia que volia triomfar com volen tots els artistes. I va trobar la persona adequada, que era el Roger Davis.
Gai Mercader, un plaer saludar-te i escoltar-te. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.